Bon dia, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca descarta, ara per ara, la possibilitat d'ubicar una piscina coberta a la Brutau.
L'informatiu del migdia.
Inicialment, evidentment, pensàvem, ostres, la comarca té la necessitat i encara pensem que la té, de disposar d'un espai de piscina coberta, un espai d'aigua. Evidentment, ara estem en un moment que no cal pensar-hi amb això perquè, escolta'm, ara ens falta aigua prou dia a dia, no?
És l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des del consistori diuen que no és el moment d'abusar del consum excessiu d'aigua davant la sequera existent a tot el planeta. El consistori encara no és propietari del complex, però esperen tancar l'acord de compra en els propers mesos. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 23 de gener del 2023.
Al dia, en 4 minuts.
Salvem les Valls no es rendeix i continua lluitant per frenar la construcció de la variant. Divendres, l'entitat ecologista va plantar creus a la carretera de Santa Coloma, que representaven la fi de les zones afectades pel projecte. Salvem les Valls lluita des de fa 25 anys en contra de la destrucció del territori, provocada per la construcció de noves infraestructures. Aquesta acció ha estat destruïda durant aquest cap de setmana. Bicis Actives ha repartit 18 bicicletes a Olot. L'objectiu del programa és recuperar les que estan en desús i cedir-les a persones que en necessiten però no puguin afrontar-ne el cost. A part de les bicicletes, també s'ofereixen tallers de formació per reparar-les. Tenir el desig de deixar l'alcohol. Aquest és un dels primers passos per fugir d'aquesta malaltia, segons Alcohòlics Anònims Girona 82. Amb motiu del seu 40è aniversari, dos dels seus membres han passat pel programa En Profunditat de Ràdio Olot per explicar la funció de la seva entitat i la seva experiència. En cultura, l'Acadèmia del Cinema Català ha certificat l'èxit del Carràs i l'ha coronada com a millor pel·lícula de l'any als Premis Gaudí. La cinta de Carla Simón ha estat la guanyadora d'Una nit, a la que també s'han portat l'estatueta a millor direcció, guió original, direcció de producció i el Premi del Públic. Història i propòsits del Cineclub Olot. Aquest és el títol del llibre que recull prop dels 70 anys d'història d'aquesta proposta cultural. L'autora és Nélida Díez Ruiz de los Paños, guanyadora de la beca Ernest Lluch de Ciències Humanes i Socials del 2019. En esports, mal negoci. La Unió Esportiva Olot s'abona a l'empat i empata a un davant l'Espanyol B. Per primera vegada amb Risueño a la banqueta es va avançar en el marcador, però no va fer prou per aconseguir la victòria contra l'Espanyol B. Els olotins continuen a 7 punts del play-out i a 8 de la salvació. I en hoquei, més del mateix, perquè la victòria de l'hoquei Olot s'escapa en el darrer minut. Un gol de Víctor Crespo a l'últim minut va provocar l'empat a 2 entre els olotins i el Club Petit Taradell. Els de García i Piera van firmar una primera meitat excel·lent, guanyant per 2-0, però a la represa els usonencs van empatar el marcador. L'hoquei Olot tanca la primera volta a la 8a posició, amb 11 punts, amb 2 de marge respecte al descens.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. A Catalunya, setmana de vagues, convocatòries a la sanitat, l'educació i els taxis de Barcelona. Els professionals de la salut i els mestres i professors estan cridats a fer vaga aquest dimecres i dijous si les negociacions en curs no arriben a un acord. Collboni deixa el govern de Barcelona per centrar-se en la campanya de les municipals. El PSC es manté en el govern municipal a 4 mesos de les eleccions del 28 de maig. Un grup supremacista rus hauria enviat les cartes bomba a la Moncloa, defensa i ambaixades, citant funcionaris nord-americans El New York Times diu que haurien enviat les cartes per ordre de l'espionatge militar de Rússia. La canonada submarina d'hidrogen verd entre Barcelona i Marsella arribarà a Alemanya. Emmanuel Macron i Olaf Scholz han acordat allargar el corredor H2 Med en la cimera franco-alemanya d'aquest diumenge. Sospeses les execucions en dos estats dels Estats Units per errades en el sistema d'injecció letal. L'estat de Tunísia ha acomiadat dos funcionaris després d'un informe independent sobre la pena de mort. I troben 10 cocodrils gegants mumificats en una tomba egípcia de més de 2.500 anys. Una troballa excepcional per l'estat de conservació de les restes i pel significat de posar cocodrils en les tombes egípcies.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Continuarà entrant aire fred i això pot anar per llarg i aquest ambient d'hivern ens pot acompanyar 7 o 8 dies més. De moment amb una situació seca, sense pluja ni nevades importants, llevat del Pirineu les que hem tingut, i se'n podria repetir alguna més els propers dies. Poca precipitació i sobretot fortes, fortíssimes glaçades en hores nocturnes.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dilluns 23 de gener del 2023. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca descarta, ara per ara, la possibilitat d'ubicar una piscina coberta a la Brutau. Diuen que no és el moment d'abusar del consum excessiu d'aigua davant la sequera existent a tot el planeta. El consistori encara no és propietari del complex, però esperen tancar l'acord de compra en els propers mesos.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El projecte de la Brutau va per llarg. El primer pas per començar a plantejar el que s'hi voldrà fer és que l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca faci oficial la compra de l'equipament. A hores d'ara està duent a terme amb la propietat una valoració coherent i realista d'aquests 16.000 metres quadrats, on fa anys que no s'hi realitza cap tipus de manteniment. La Brutau, segons l'alcalde del municipi, Jordi Cargol, és un projecte a molt llarg termini, en el qual tot el que s'hi faci ha de ser amb molta cura.
Han de fer les coses ben fetes perquè el que acabarem destinant seran recursos públics, llavors sí que hem de tenir molt clar doncs, que la quantitat doncs, de diners que finalment s'acabin posant d'acord els tècnics i realment la valoració que en valgui doncs, de tot aquest espai doncs, sigui una valoració doncs, coherent i realista per tots plegats. No? Estem acabant d'enllestir-ho i ja et dic, a veure si properament doncs, podem anunciar doncs, l'acord, la compra-venta d'aquest espai.
En primera instància, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca pretenia fer a la Brutau un observatori del benestar, el qual inclogués una piscina coberta i un jardí botànic, entre d'altres serveis. Aquest projecte ha anat perdent pistonada, tot i que a hores d'ara no es descarta del tot. La raó és la gran quantitat d'aigua que s'hauria de fer servir pels seus serveis en un temps de sequera extrema.
Inicialment, evidentment, pensàvem, ostres, la comarca té la necessitat i encara pensem que la té de disposar d'un espai de piscina coberta, un espai d'aigua. Evidentment, ara estem en un moment que no cal pensar-hi amb això perquè, escolta'm, ara ens falta aigua però dia a dia, no? Però bé, com que sempre hem dit que és un projecte de futur i un projecte que no l'hem de pensar en l'any que ve ni en l'altre, sinó que hem d'anar fent en mica, doncs són equipaments, són el concepte de poder mantenir una piscina encara és viu, no?
El que tenen clar és que un cop comprat l'edifici de la Brutau el volen dedicar al benestar de les persones.
Tot aquest temps estem pensant en moltes idees, n'han sortit moltes. De fet, ja hem començat a crear lligat el tema del benestar de la salut de les persones i hem fet algun projecte lligat a la Brutau, en aquest cas a l'exterior a través d'una ruta de la ruta bioclimàtica, biobimètica, perdó, i aquesta ruta biobimètica, doncs, lligat amb el benestar, doncs, el que permet, doncs, és que la gent pugui anar caminant a l'entorn de la fàbrica, a l'entorn del nostre municipi i a més aprendre del que és la biobimètica, a través, doncs, aquest coneixement, doncs, de la natura exportada cap a la tecnologia i cap a les persones, no?
L'Ajuntament confia tirar endavant el projecte de la Brutau d'aquí a uns quants anys. Això sí, l'Ajuntament espera arribar en breu a un acord amb la propietat i espera anunciar la compra en els pròxims mesos.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Salvem les Valls no es rendeix i continua lluitant per frenar la construcció de la variant. Divendres, l'entitat ecologista va plantar creus a la carretera de Santa Coloma que representaven la fi de les zones afectades pel projecte. Salvem les Valls lluita des de fa 25 anys en contra de la destrucció del territori provocada per la construcció de noves infraestructures. Durant aquest cap de setmana, aquesta acció ha estat destruïda, informa Pere Obach.
Mentre l'alcalde d'Olot, Pep Berga, anunciava divendres el compromís de la Generalitat d'aprovar l'estudi informatiu de la variant, Salvem les Valls no llença la tovallola. L'entitat està esperant la resolució del projecte constructiu per presentar esmenes o recórrer a la via judicial. El president de Salvem les Valls és Moisès Mont.
Creiem que el projecte ara està en una fase en què nosaltres no podem actuar jurídicament sobre ell, perquè està en fase de redacció del projecte constructiu, però sí que quan acabi aquesta fase de redacció del projecte constructiu és on realment totes les entitats podrem treballar seriosament a nivell jurídic i a nivell de contenciosos administratius per poder fer front a aquest projecte.
La primera acció que ha dut a terme Salvem les Valls ha estat una plantada de creus a la carretera de Santa Coloma, concretament entre les preses i la Vall d'en Bas. Segons l'entitat, aquestes creus simbolitzen l'enterrament de les zones que quedarien afectades per la variant.
L'any 99, que ja varen fer una primera plantada de creus, en aquell moment reivindicàvem l'enterrament de la vall per la construcció del túnel de Barcons i l'any 2023, que ja estem ara, doncs la lluita continua. Continuem defensant el terreny agrícola de la Vall d'en Bas, l'entorn natural.
Ara fa 25 anys, en les protestes contra els túnels de Barcons, Salvem les Valls va popularitzar una fotografia on es veia un nen aguantant una pancarta amb el lema «Pel futur». Des de l'entitat afirmen que el nen s'ha fet gran i el futur és aquí. Amb aquest missatge i la plantada de creus, es tanca el cercle que va arrencar fa un quart de segle contra la construcció dels túnels de Barcons, que l'entitat no va poder aturar.
A la línia del medi ambient i la mobilitat, Bicis Actives ha repartit 18 bicicletes a Olot. L'objectiu del programa és recuperar les que estan en desús i cedir-les a persones que necessitin però no puguin afrontar-ne el cost. A part de les bicicletes, també s'ofereixen tallers de formació per reparar-les. Aquest cap de setmana, l'Ajuntament d'Olot, l'Aula Format i Adat L'Encant han ofert una sessió oberta a tota la ciutadania.
Bicis Actives ha reparat 31 bicicletes i 18 ja les han cedides a persones en situació de vulnerabilitat d'Olot. L'objectiu del programa és donar una segona vida a les bicicletes per entregar-les a persones amb pocs recursos i promocionar la mobilitat sostenible a la ciutat. Aquesta iniciativa, impulsada en un primer moment el 2018 pel Núria Social, la va recuperar l'any passat a Adat L'Encant i l'Aula Format, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot. La represa va començar amb entrebancs. El tècnic de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, Joan Rigall, assegura que aquests problemes han quedat enrere.
Tot això s'està greixant, diguéssim, comença a funcionar, ens hem anat coordinant, hem tingut una temporada que teníem uns petits problemes que no ens acabàvem de coordinar i que no ens arribaven els missatges, bueno, ara ja ens funciona i estem començant ja a donar més bicicletes.
A part de cedir una bicicleta a qui no en disposa, Bicis Actives també ofereix tallers de formació per aprendre a reparar-les. Els impulsors de la iniciativa pretenen que cada usuari les pugui arreglar de manera autònoma. Aquest dissabte s'ha fet una sessió oberta a tota la ciutadania per visibilitzar el programa. En Marc Bosquer hi ha participat.
Em sembla molt bé perquè tot el que pugui aprendre, doncs, tot això que m'emporto, no només portar-ho i que m'arreglen, sinó doncs, emportar-me aquest coneixement que em serà vàlid.
En cas de voler una bicicleta, cal estar avalat per una entitat social integrada al programa Bicis Actives.
La mobilitat també està en la pàgina de l'actualitat arreu del territori català, perquè els usuaris de vehicles elèctrics i híbrids endollables denuncien que un 20% dels punts de càrrega instal·lats a la via pública no funcionen. Així ho xifra l'associació promotora del vehicle elèctric a Catalunya, Voltour, després d'haver fet un estudi. Si bé és cert que aquest tipus de vehicles cada cop tenen més autonomia i en el transcurs de la rutina diària els usuaris solen carregar-los a casa, quan ho han de fer ús dels carregadors públics, no saben si els trobaran operatius. En teoria hi ha aplicacions mòbil que n'indiquen l'estat, però tal com reconeix el president de Voltour, Patrick Renault, pot haver-hi sorpreses desagradables.
Perquè s'entenguem és com si tu pràcticament ja no tens gasolina i penses a la propera benzinera que hi ha al costat, poso gasolina i continuo, i arribes a la benzinera i diuen que no hi ha gasolina. Seria una situació similar. Aquesta situació, que ara ho veuríem com un gran desastre, també m'agradaria dir que en el món del vehicle de combustió interna també ha passat.
A Girona, segons dades d'Electromaps, n'hi ha almenys 5 d'inoperatius de la vintena d'instal·lats.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Lot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
Tenir el desig de deixar l'alcohol. Aquest és un dels primers passos per fugir d'aquesta malaltia, segons Alcohòlics Anònims Girona 82. Amb motiu del seu 40è aniversari, dos dels seus membres han passat pel programa En Profunditat de Ràdio Lot per explicar la funció de la seva entitat i la seva experiència. A la Garrotxa no hi ha cap col·lectiu organitzat d'aquestes característiques. L'alcoholisme és una malaltia que gairebé afecta el 10% de la població i que, segons els mateixos membres de l'associació, només du a una persona a tres destins: la presó, l'hospital o a la mort, informa Gerard Puigdemont.
L'alcohol és un dels pitjors aliats de moltes persones arreu del món. Segons molts estudis, gairebé una de cada 10 persones té un greu problema d'alcoholisme. Des del 1935, quan els germans Bip i Bob als Estats Units van crear la primera associació d'alcohòlics anònims, moltes persones han necessitat ajuda per superar-ho. Un dels grups actius a la demarcació de Girona és Alcohòlics Anònims Girona 82, que ha complert 40 anys de vida. Mitjançant teràpies grupals i xerrades, ajuden aquelles persones que pateixen aquesta malaltia. No només consisteix en tapar l'ampolla, segons en Lluís, un dels membres de l'entitat.
En el moment que tu assumeixes que tens un problema a la beguda, anem pel bon camí, perquè no tothom hi arriba. I el següent pas, també molt important, és voluntat de deixar de beure. Perquè, clar, si ho assumeixes, però ja t'està bé, i tu, jo m'ho passo bé així, doncs no anem gaire lluny, no? La voluntat és assumir que tens un problema i voluntat de deixar-ho, no? Clar, pensa que una cosa, a nivell de... L'alcoholisme afecta entre un 7 i un 9% de la població total. Entre un 7 i un 9% de la població té problemes amb la beguda.
El desig de deixar l'alcohol ha de ser un dels primers passos. Un dels altres ha de ser reconèixer l'existència d'un problema. És el procés que va seguir l'Ignasi. Explica que el seu cas li va arribar ja de gran i que gràcies a fer teràpies de grup amb l'ajuda d'altres persones ha aconseguit deixar de banda l'alcohol. Associacions com Alcohòlics Anònims Girona 82 també tenen la intenció de tenir protagonisme a la Garrotxa o al Ripollès, on a dia d'avui no hi ha cap entitat que es dediqui a la lluita contra aquest tipus de malaltia.
En cultura, protagonisme per Carla Simón, perquè l'Acadèmia del Cinema Català ha certificat aquest diumenge l'èxit d'Alcarràs i l'ha coronada com a millor pel·lícula de l'any als Premis Gaudí. La cinta de Carla Simón ha estat la guanyadora d'Una nit, en la que també s'ha emportat l'estatueta Millor direcció, guió original, direcció de producció i el Premi del Públic. Guillem Guardiola.
Amb 14 nominacions, l'aval d'un 2022 de premis i èxit de taquilla, Alcarràs partia com a favorita de la nit i ha acabat fent bons els pronòstics. Fent de profeta a casa, la segona cinta de Carla Simón ha fet pujar els responsables d'aquest cant a la terra fins a 5 vegades a l'escenari de la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. La directora ha repetit així l'èxit de la seva primera pel·lícula, Estiu 1993, que també va brillar amb llum pròpia a la desena cerimònia. En recollir un dels grans premis de la nit, el de millor guió, Simón ha dedicat les distincions als pagesos de les Terres de Ponent.
I jo crec que diríem que aquest premi quasi és per tots els pagesos de la zona de Lleida, de les Terres de Ponent. Sí. Que persisteixen, que són així de tossuts i així de valents per continuar cultivant la terra en família, que és l'ofici més vell i bonic del món.
Simón ha aprofitat per demanar que es consumeixi producte de la terra.
Autoritats que esteu aquí,
ho tenen fotut. Si es pogués regular algun preu de la fruita, donar-los un cop de mà, estaria bastant guai. I aprofito també per dir-vos a tots i a totes que compreu fruita i productes de proximitat i els préssecs de Lleida, d'Alcarràs, la fruita d'allà és bona.
El Palmarès també ha fet espai per a Suro amb la millor direcció novella per Miquel Gurrea i distincions per als seus protagonistes Vicky Luengo i Pol López.
Abans dels esports parlem de la història i els propòsits del Cineclub Olot. Aquest és el títol del llibre que recull prop de 70 anys d'història d'aquesta proposta cultural. L'autora és Nélida Díez Ruiz de Los Paños, guanyadora de la beca Ernest Lluch de Ciències Humanes i Socials del 2019. Afirma que en ciutats com Olot, el Cineclub tenen un fort lligam.
Olot és una ciutat amb un fort vincle amb el cineclub. La primera referència es troba l'any 1955 en un setmanari local. Així ho explica Nélida Díez Ruiz de Los Paños, autora d'Història i propòsits del Cineclub Olot, en la presentació del llibre, celebrada aquest divendres al Saló de Descans del Teatre Principal.
Sí, i tant, va començar, penseu que va començar als anys 50 i sí, sí, totalment, i a més ha aguantat fins ara, que hi ha molts cineclubs que durant el camí van tancar, es van perdre, diguéssim.
El llibre recopila la història dels diversos cineclubs que hi ha hagut a la ciutat. Per redactar-lo, l'autora va haver de treballar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, buidant tota la premsa i documentació relacionada amb cada època. Díez Ruiz de Los Paños assegura que hi ha molta feina al darrere, però que ha descobert anècdotes com aquesta.
Per exemple, clar, abans les pel·lícules eren físiques, és a dir, anaven amb bobines, i normalment una pel·lícula podia tenir 4 bobines. Què passa? Que a vegades, amb les presses, arribava la projecció i el muntador s'equivocava de número de bobines. En canvi de posar de la 1 a la 4, doncs posava la 1, la 4 i la 2. I llavors la pel·lícula, clar, no s'entenia, perquè hi havia un tros que tenia que passar després i la gent sortia del cinema, que és una de les vegades que va passar aquí al teatre, dient, tu has entès alguna cosa?
Història i propòsits del Cineclub Olot és el resultat del treball guanyador de la beca Ernest Lluch en Ciències Socials i Humanes del 2019. En l'annex s'hi pot trobar un llistat complet de les pel·lícules que s'han projectat i tothom que hi ha col·laborat en aquests més de 60 anys.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
Mal negoci, la Unió Esportiva Olot s'abona a l'empat. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que per primera vegada amb Risueño la banqueta es va avançar en el marcador, però no en va fer prou per aconseguir la victòria contra l'Espanyol B. Una rematada de Becerra a la segona meitat va neutralitzar l'1-0 que havia marcat Jordi Xumetra al començament del partit. Els olotins continuen a 7 punts del play-out i a 8 de la salvació. David Planella.
De 8 partits amb Jonathan Risueño a la banqueta, l'Olot no n'ha guanyat cap i n'ha empatat 6, i tot i perdre menys que abans, aquest ritme de puntuació és insuficient per apropar-se a la permanència. L'última igualada va ser ahir a l'estadi municipal contra l'Espanyol B. La segona volta va començar igual que com va acabar la primera, amb un 1-1 que no va deixar content l'entrenador.
No, per la classificació i no per el partit. Jo crec que l'equip ha fet un partit per a guanyar. Crec que el rival, si no recordo mal, tan sol ha tingut 2 ocasions en tot el partit. Les 2 de cap de Becerra, la primera que Arnau saca molt bé i la del gol. No? És veritat que ens hem avançat molt pront i que ells dominaven el baló, però jo crec que l'equip estava bastant còmode, que no estaven sofrint pràcticament res.
Tot i firmar el mateix resultat que la setmana passada contra el Prat, i a diferència de tots els partits anteriors, l'Olot per fi es va avançar en el marcador. Va ser el minut 9 gràcies a Jordi Xumetra. L'atacant de l'Estartit va tornar a l'alineació i ho va celebrar marcant l'1-0, assistència d'Arnau Fàbrega. El porter va veure el desmarcatge de Xumetra i li va enviar una passada molt llarga que el va deixar sol davant de porteria. Amb el marcador a favor, l'Olot, reconeix en Risueño, es va dedicar a defensar.
Com estem a la classificació i per davant en el marcador, a defensar el resultat tot i crec que l'estaven defensat bé. Contra un rival com l'Espanyol, que són un equip molt dinàmic i com estan en la classificació, pràcticament no patir res, crec que és molt difícil.
El problema és que, tal com remarcava el migcampista Marc Castells als micròfons de Ràdio Olot, a l'Olot li va costar gestionar l'avantatge.
Sí, la primera part ja m'ha acabat un poc encaixonat darrere i sí, ens ha faltat pues, aguantar igual el baló un poc més dalt per a poder respirar, treure l'equip i jugar en camp d'ells. Crec que és complicat també, perquè és un equip que al final té el baló, està en la part alta, nosaltres estem en la part baixa, no tenim la confiança que tenen ells, però tenim que assumir aquest rol per poder sumar de 3.
L'Espanyol B va tenir molta pilota i poques ocasions, però en una, el 24 de la segona meitat, va poder empatar el partit. Nabil va aprofitar un forat en la defensa olotina per entrar pel costat dret i posar una centrada al segon pal que Juan Camilo Becerra va rematar amb el cap al fons de la xarxa. L'1-1 va ser el marcador definitiu, tot i que el filial blanc i blau es va quedar amb un home menys per expulsió de Mangada i tot i que Forgas va tenir un parell de bones ocasions. L'Olot va sumar un altre punt insuficient, com deia Ot Serrano, un dels més destacats del partit.
Les sensacions i pel que s'ha vist al partit i també pues, condicionada per la situació en què estem, pues, insuficient. Jo crec que al final a casa i veient com està la classificació pues, ja hem de sumar de 3 en 3. I avui pues, la sensació és que un altre cop doncs, ens quedem a mig camí.
Ara l'Olot manté les mateixes distàncies que la setmana passada, és a 7 punts de la promoció de permanència i a 8 de la salvació directa. Diumenge que ve, també a 4:45 de la tarda, jugarà al camp del líder, el Terol.
L'empat ha estat l'autèntic protagonista del cap de setmana esportiu a casa nostra perquè la victòria de l'hoquei Olot es va escapar en el darrer minut. Un gol de Víctor Crespo a l'últim minut va provocar l'empat a 2 entre els olotins i el Club Petit Taradell. Els de García i Pira van firmar una primera meitat excel·lent, guanyant per 2-0. A la represa, els osonencs van fer un pas endavant i van aconseguir empatar. Arnau Vidal va tornar a marcar i Marc Prat ja suma 14 gols en el que va de Lliga. Ara l'hoquei Olot tanca la primera volta a la 8a posició, amb 11 punts, amb 2 de marge respecte al descens. L'hoquei patins a la categoria de plata tornava a Olot després d'un mes i mig. Era el primer partit del 2023 a casa i tots els factors acompanyaven per veure un duel de nivell entre hoquei Olot i Club Petit Taradell. El co-líder del grup visitava la Garrotxa amb l'objectiu de certificar la classificació per la Copa de la Princesa. Pel bàndol olotí, la victòria entre cella i cella. I a l'inici del partit es va demostrar en una primera meitat on els de García i Piera van en ser dominadors. El gol d'Arnau Vidal al minut 8, després d'un llançament de llarga distància de Marc Prat, va fer escalar una Josep Jou gairebé plena. Era l'1-0 i el marcador es quedava curt, ja que els olotins generaven molt perill a la porteria de Xavi Puigbí. El segon arribava 7 minuts pel descans, gràcies a la superioritat numèrica dels olotins amb un golaç de Marc Prat. El descans 2-0 i domini de l'hoquei Olot. L'entrenador és Jordi García.
Sí, crec que sí, crec que hem fet una primera part molt bona, o sigui, hem tingut ocasions molt clares, hem jugat molt bé a l'hoquei i crec que és injust també, perquè al final dius la primera part, però la segona part, fins aquests últims minuts que et collen, tot i començar amb la desena falta i et fan el gol, que et penalitza moltíssim, perquè 2-1, ells no estaven còmodes a la primera part.
A la represa es va girar la truita i el gol inicial de Gallifa des de la falta directa va servir perquè el Taradell retallés distàncies i posés el 2-1. L'hoquei Olot va continuar tenint ocasions i defensant l'avantatge, en part gràcies a Guillem Raurell, que entre altres va aturar una directa. Fins i tot Marc Prat va tenir una directa a favor, però no la va poder anotar. Tot plegat convidava l'optimisme, però després d'una blava al mateix Marc Prat, Víctor Crespo va posar l'empat a 2 definitiu en el darrer minut. Empat a Marc pel guió del partit, però en positiu per trencar la ratxa de mals resultats.
Potser els nervis, aquesta gent s'han jugat molt bé això, però potser una mica de nerviosisme. A vegades la bola no anava molt ràpida al sortir perquè ells ens pressionaven molt amunt. Llavors això potser fa bueno, que ells en tinguin una. A més, amb dues blades que han tingut a la segona part que s'han pogut posar i hem hagut de patir molt en defensa, sobretot amb els 4x3, i bueno, en tenen una, la xuten, la foten a l'escaire i dius, bueno, pues aplaudir i ja està.
L'hoquei Olot tanca la segona volta, 2 punts al descens i amb l'objectiu de començar la segona volta amb una victòria davant el Centre d'Esports Vendrell dissabte vinent a 8:15 del vespre a la pista Josep Jou.
Yeah.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 23 de gener del 2023. Ara us deixem amb l'actualitat esportiva del cap de setmana amb el tercer temps d'en David Planella. Seguim connectats a través de garrotxadigital.cat i radiolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.